el torn de les lletres de la literatura al matí de Catalunya Ràdio. Com sabeu, sempre amb algú que s'ha aventurat a escriure, la de la periodista avui, Laura Pinyol, que s'ha arriscat, que ha escrit una novel·la que parla de desamor, però també de segones oportunitats. Màrius Serra, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Digue'n ja els 5 motius per llegir El risc més gran de Laura Pinyol.
Primer motiu, per resseguir la història d'una dona d'ara, sola i en combat permanent, com veurem, la Júlia, per a qui tot és provisional, llevat dels seus dos fills. Segon motiu, per la nova dialèctica entre la vida ciutat i a pagès, quan un petit municipi de la Terra Alta posa facilitats per instal·lar-s'hi a famílies que puguin aportar criatures a l'escola i la Júlia i els seus fills trasllada al seu domicili familiar de Sant Cugat a Port del Comte. Tercer motiu, perquè la voluntat de fer endreça emocional es veu dificultada per dues grans forces, per la por i per l'anhel de llibertat. Quart motiu, perquè és una narració ple de personatges basada en emocions i ja t'ho dic, que podria suscitar tranquil·lament una telenovel·la de final intens.
Què et sembla? Amb la falta que ens falten els arguments.
Final intens, sí. I finalment, cinquena, ara faré servir un argument tipus Amazon, allò, si li ha agradat això, tal, per als nostres oients, doncs gent, lectores, lectors, que els ha agradat novel·les, per exemple, del Xavier Bosch, de la Sílvia Soler, de la Blanca Busquets, doncs el risc més gran és una bona tria. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love.
Diu Maria Antònia Oliver que de vegades la por és el risc més gran. La por, la crisi, la incomprensió, la pèrdua, el sentiment de no sentir-se d'enlloc. Aquest és l'equipatge de la Júlia, la protagonista de la primera novel·la de la Laura Pinyol, quan decideix fugir de Barcelona per instal·lar-se amb els seus dos fills petits en un poble perdut de la Terra Alta. I de què fuig? D'una relació morta i d'una passió que no pot controlar. Del silenci, de l'enyorança a la seva mare, del seu primer amor que va arribar massa d'hora, del que pensava que havia de ser la seva vida i del que és en realitat. Aquest és el trajecte vital de la protagonista del risc més gran, el debut en la novel·la de Laura Pinyol.
Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que ve.
Laura Pinyol, molt bon dia, benvinguda.
Gràcies.
Com va aquest procés de passar una periodista que tu ets a la ficció, no? A la ficció, absolutament. Un dia en parlàvem, em sembla que era amb Andreu Claret, i ens deia que la mirada ha de ser forçosament diferent, però que et dona una llibertat que, clar, l'esclavatge del periodisme no et permet, no?
Clar, jo sobretot ho he fet perquè sóc una gran lectora, no? I per mi m'entra més per la via de la lectura que de fer de periodista. Per mi fer de periodista sempre és un recer, perquè jo tinc una vida basada en una agència de comunicació, llavors quan faig de periodista ja és com un impàs que necessito per no perdre l'ofici. Jo sempre dic, hi ha moltes coses que no surten a compte, però va bé per no perdre l'ofici, no?
I és veritat que aquest llibre va sortir d'un reportatge que vas fer a l'Ara?
Va ser el punt d'arrencada. Jo vaig fer un reportatge a l'Ara, precisament sobre aquests pobles com Prat de Comte o Gósol, que simultàniament van fer, aquell any, crec que era l'any 2014, van fer una crida simultània i va coincidir. Prat de Comte és un poble superpetit, de 160 i pocs habitants. Gósol és un poble petit, però té més estructura de cap de setmana, però Prat de Comte no en té gens. I aleshores jo vaig conèixer una família que hi va anar, vaig parlar amb gent de l'Ajuntament, i realment pensava, és que Prat de Comte és molt lluny com per anar-hi, no? O sigui, la gent que hi va anar finalment eren gent de la zona, eren o dels ports o de Tortosa, i llavors no, mentalment no és tan lluny, no? Està a mitja hora o a tres quarts, però per algú de l'àrea metropolitana és molt lluny anar a Prat de Comte. I quan hi arribes és un poble, doncs bé, que sí, té un paisatge meravellós i té els ports allà mateix, però no s'hi pot anar a esquiar o no s'hi pot anar a passar l'estiu amb estructures de ciutats de vacances, no? És molt bé, molt, molt anar a un lloc expressament.
Deixa'm esmenar una cosa, perquè ara...
Prat de Comte, sí, no? Sí. Ja ho hem dit, ara.
Sí, perquè jo, imagina't, si és tan Comte, conegut que jo he anat a Port del Comte, ja. Jo veig el Comte i ara no. Se me'n van els ulls a Prat de Comte.
Prat de Comte. Escolta, Maria Antònia Oliver, aquesta frase que dona sortida a un plantejament realment bonic de la vida, que és que la por és el risc més gran. I sí, de vegades la por és el risc més gran.
Això va ser... Jo estava començant a escriure aquesta novel·la i em vaig tornar a llegir la Maria Antònia Oliver arran que li van donar el Premi d'Honor. Mm. A mi aquest llibre, el llibre de Joana Eck, que es donés aquesta frase, crec que va ser una de les primeres lectures d'adolescència, però ja una mica avançada, allò de que el llegíem per casa un estiu la meva mare i la meva àvia, i quan tot el dia parlaven del llibre, quan vaig poder el vaig agafar, i va ser una... Bueno, va ser un
descoberta.
No? Vull dir que ja no era llegir l'Austen o la Bronte, sinó que era un llibre que cremava, no, els dits, i sempre n'havia tingut un record molt, molt, molt intens, i amb el Premi d'Honor de la Maria Antònia Oliver el vaig tornar a llegir, me'l va dedicar, i llegint-lo, ja sabent com acabava, allò que no sabia si fer-lo durar o anar avançant, em va saltar aquesta frase i es va convertir en una mena de manifest vital. Llavors me'l vaig gravar i vaig pensar que si havia de fer això, doncs que era una bona manera.
Perquè és veritat que tenir por és el risc més gran, no? Perquè és quan deixes de viure, no?
Jo crec que sí, la por té moltes paraules amables per disfressar que tenim por de viure una mica intensament. I sempre ho dic, no? La por acaba sent un jou, però també és un trampolí. Però si ens deixem estancar en la por, doncs hi posem paraules amables, com això, doncs una hipoteca, un contracte indefinit, una vida a terminis, no saber què passarà, que tot anirà... O sigui, totes aquestes coses que van pautant el dia a dia t'estalvien haver d'assumir que tens por, que vius una mica engarjolat en les pròpies conversacions.
Vius a la gàbia, no?
Exactament, però més que la descripció de la por, el que influeix i en el risc més gran es treballa és els efectes de la por sobre les decisions de les persones, no? Perquè la por pot immobilitzar o pot ser un detonant.
Però és una cosa tan curiosa, perquè en aquest llibre els homes tenen molta por.
Sí,
més que la Júlia, vaja, més que la protagonista.
Els homes, jo crec que tots els personatges hi ha un moment de la vida que estan en aquell vèrtex de endavant o endarrere, no? I normalment les dones d'aquest llibre doncs fan aquest pas endavant i els homes potser no tant.
Llevat del fet fundacional, això, emocional de la Júlia, que és amb el primer amor, amb un primer amor que acaba sent un metge sense fronteres, i ella no fa el pas endavant.
No.
És ell el que fa el pas endavant i ella es queda.
Bueno, però ella no fa el pas endavant
perquè té la mare malalta.
Perquè té la mare malalta. És
sí,
a dir,
però...
a ella la lliga en l'afecte, i en els altres que no fan el pas endavant és perquè tenen... por d'assumir-se ells mateixos com se senten, no?
Sí, sí, però no només, entenc jo, com a lector, no vull entrar en debat, però com a lector
està bé el debat,
no
està
només,
bé.
Va,
Laura, debat amb el Màrius.
Hi ha moltes ambicions i a mi m'agrada dir que la llibertat al final és el contrari de la por, no? Però viure en llibertat, que al final... La llibertat és diferent per cadascú. Per mi la llibertat és no donar explicacions, per exemple, no? En la mesura que es pugui. Doncs viure amb això implica realment un cost, un risc, si tu vols, no? Que és fer sempre allò que creus i a vegades anar contracorrent.
I amors que es viuen de manera descontrolada i amors que són més previsibles, però també valorar-los tots dos, no? En el cas de la Júlia.
Sí, l'amor és una cosa que té moltes textures i en canvi fem servir la mateixa paraula per molts tipus d'amor, no? Que és una cosa d'aquelles tan estranyes que a vegades per segons què tenim un munt de paraules que matisen, i quan parlem de l'amor parlem d'això, que és una amalgama de sentiments i no s'assembla. Fins i tot l'amor a la mateixa persona va modulant-se amb el temps i sempre sembla que l'estimes igual. Afortunadament diuen que la gent s'enamora i que dura un període perquè els brots psicòtics, els impulsos que tens de descàrregues elèctriques, si duressin sempre
psicòtic,
es convertirien
psicopatologia de l'amor.
Sí, has parlat amb biòlegs sobre el tema. Per poder-ho entendre, no?
Una vegada que ho deia, i deia, home, si això ens durés sempre, serien persones intractables.
Exactament.
No, o sigui, no podria ser, perquè quan un s'enamora, doncs...
S'activen tota una sèrie de mecanismes.
Es guia per molts impulsos, però no necessàriament la raó i la capacitat de serenar-se i veure les coses en perspectiva, no? Llavors, bé, això, quan a la Júlia li passa en unes circumstàncies en les que no comptava, doncs és un foc d'encenats, ho activa tot.
Li veiem amb tres persones diferents i amb tres fases diferents, però totes són, justament, sembla, denoten reaccions molt diferents, també, i d'aquesta textura que podríem anar de l'amor, des del primer amor aquest que provoca una certa inactivitat, a un segon que és protector i acaba sent molt fred, i a un tercer on sí que hi ha l'ambició política, en aquest cas.
Jordi Ubach, qui és aquest home? Ara, la Júlia ens supera.
Sabia que diria política i s'activaria la Mònica.
No, home, perquè aquest senyor existeix en el llibre.
És un personatge interessant, que és arquitecte, és un urbanista que torna de Milà, una amiga comuna els connecta sense més pretextos, amb l'excusa que li faci un restyling, que es diu, de la marca del despatx, i això, en fi, això és un punt de partida, però fa coincidir dues persones que es troben en el temps que no tenien previst ni un ni l'altre trobar-se. I aleshores ell està pendent de ser membre destacat d'una candidatura electoral.
Progressista
en el marc de la ciutat de Barcelona. Ell és ecologista, progressista, d'esquerres, independentista, o sigui, té totes les etiquetes que el pot situar un home contemporani, i ell, doncs, finalment això li pesa molt, i en totes les possibilitats que havia de conjugar aquesta història, doncs, diguem que és més prudent que ella.
Paràgraf d'or.
Tinc la sensació, i potser sóc covard i això et farà menysprear-me, que hauria de prendre tot de decisions precipitades, una rere l'altra, de cop, sense pensar-hi gaire, sense tenir temps per aturar-me i ser conscient del vertigen que m'envolta per totes bandes, i fer-ho sense risc d'equivocar-me. Perquè et vull i t'estimo, i t'estimaré sempre, però no puc equivocar-me, no ens podem equivocar, perquè això que hem viscut és massa fort i massa intens, i no hi caben els retrets. Potser al final és veritat que no es pot viure sempre dalt dels núvols. Potser hem d'aterrar i resignar-nos a fer una vida més petita i més assumible, sense estralls. He viscut amb la sensació de no tocar de peus a terra. No sé si me'n recordava del que és estar enamorat. Aquestes últimes setmanes he estat l'home més feliç del món. T'he desitjat com no es pot desitjar més una dona. La teva imatge d'aquest matí a la platja m'acompanyarà sempre. I la meva condemna serà no poder fer mai més l'amor sense pensar-te. Júlia, t'estimo, t'estimaré sempre i seré si em necessites. No me'n puc anar amb tu, demà. Espero que amb el temps ho puguem entendre, el que ens ha passat, i el que no ha pogut passar-nos, i no t'allunyis gaire. Però si te'n vas, de cop, de la mateixa manera que vas arribar, fes-ho sense retrets. La vida ens ha fet un regal, Júlia, i t'estimo i t'estimaré sempre.
Ella té un cel als ulls.
Però no se'n va amb ella, eh? Era tot, però no.
Sí. Una cosa que té la novel·la és que quan passen aquestes coses el lector ja sap que no passaran, no? Llavors és sempre com frustrant, perquè fins i tot ho era per mi, no? Que em tocava escriure les coses que ja sabia que, no passarien, sí, sí. I llavors podia ser, doncs, amb aquesta sensació que ella ja sabia, no? Que no havia passat, i per tant no estava destrossant.
I coses que passen que són molt interessants. En el llibre de la Laura Pinyol tractes una qüestió molt delicada amb una mirada molt diferent, que és el tema de la violència de gènere, amb la Tona, una amiga de la Júlia, que està en aquestes circumstàncies, i posar-se a la pell d'un amic que vol ajudar però no sap com fer-ho, també és una mirada molt diferent de la que estem acostumats.
Amb això és un tema que a mi m'interessa socialment, i en la mesura que puc, quan puc, n'escric. A mi el que em preocupa a mi personalment és que quan socialment hem construït uns artefactes i uns mecanismes que ens serveixen a detectar l'estadi final, i per tant en l'estadi final tothom sap més o menys què és el que ha de fer, i més o menys tothom sap on s'ha de trucar i quin és el telèfon, però en tots els estadis intermedis no. Exacte. I en tots aquests estadis intermedis el que coarta la reacció dels altres sempre és la por a equivocar-se. Perquè, i en canvi pesa més la por que et puguis estar equivocant que no pas la por que la puguis estar encertant, no? I ella, la Júlia, arrossega sempre aquest neguit de no haver fet el que li semblava que havia de fer, però també és veritat que una de les coses que passa amb tot això de la violència és que, sobretot quan mires les xifres, que són alarmants i esgarrifoses, és que...
Mira, avui han matat una altra dona. Han assassinat una altra dona a Badalona, la seva parella.
Te n'adones que això succeeix en la invisibilitat. I al final, les coses més transcendents de la vida a vegades passen en la invisibilitat. De la mateixa manera que algú es pot enamorar quan no toca, i per tant tenir una història subterrània, i això no es detecta, si no és molt patós, que va pel món trencant els gerros, que puguis preguntar alguna cosa, què et passa, però si no, pot ser molt subterrani. Aquestes coses també es viuen en la subterranitat i no tenim elements per identificar-ho. Eren dos històries que circulaven en paral·lel, però servia per parlar d'això, de la incapacitat que tenim de detectar els indicis, no?
Mira, ens acaba d'arribar un tuit d'una noia, la Laia Llort, diu, buf, la presentació del llibre que heu fet, Mònica i Màrius, ha estat com si parléssiu d'una Júlia en què m'hi reconec, colpidorament. És a dir, que hauràs escrit la història de moltes persones. La nostra vida quotidiana està més plena de... precisament d'aquesta, d'administrar aquests peròs,
sí,
que jo, aquests endavants.
Jo crec que és molt contemporània i que pot actuar. És una novel·la mirall per a molta gent que no necessàriament visqui exactament aquelles circumstàncies.
No cal anar-se'n a parat
no,
del...
Però haver tingut trencaments o haver tenir una sensació, una idea, diguem, que jo crec que he destacat abans i que és forta, és algú que ja no viu res com a definitiu, llevat del vincle amb els seus fills. Això sí.
És que al final és l'únic que és irreversible, no? Irreversible de debò. Uh-huh. És quan tens fills, la teva vida és una cosa, el dia que tens fills t'ancoren a terra i el tema és com amb aquella àncora que... d'arrel, d'una manera molt física, amb la realitat, tu podràs seguir fent amb aquell filó.
Sí,
no?
Sí, sí. Si aconsegueixes construir una relació d'estimació amb els fills que sigui, encara que t'arrelin, els
sí,
pots perdre, eh?
Sí, sí.
Exacte.
Si no
els... jo hi ha una frase que li faig a la Júlia que diu, ostres, el dia que et converteixes en mare, la vida és sempre més un mentrestant, no? Llavors, hi ha un abans i un després, i si tu no sobreposes la situació de ser mare... Jo parlo de ser mare perquè és el que sóc, eh? Entenc que un home pot ser pare i pot tenir aquests mateixos sentiments, però la vida és sempre més aquest mentrestant, perquè sempre hi són aquestes persones, no? Sempre hi són més. Llavors, en el meu cas, jo sempre intento que això sigui la vida també, però no sigui només la vida.
Perquè, l'única vida.
Perquè si no, és un arma de doble filó, no? La dependència no és bona per ningú i s'ha d'aprendre a construir persones que sàpiguen que, de la mateixa manera que tu aspires a viure en llibertat, hauran d'aprendre a viure en elles.
Això de la llibertat és molt complicat.
Molt, molt. I és un dels... De fet, és un tema contemporani en el sentit que parteix de que no hi ha uns apriorismes com els que podia haver doncs quan fa 50 anys, no? I en aquest sentit, la llibertat és un supòsit, però després, a l'hora de dur-la a la pràctica, topa amb molts prejudicis, amb molts fets, també socials, van al poble, esclar, arriben... Què
només
passa,
fan el préssec en aquest poble? Jo he fet el préssec tota la vida, eh?
Hi ha expressions...
Aquesta expressió de fer el préssec no és pròpia de Prat de Compte només, no?
No, de fet, fer el préssec és una expressió molt ballesana, em sembla.
Sí, he fet el préssec sempre.
I general, sí, no? Sí. I surt en el llibre, però jo crec que és general.
Fet a l'E sí que jo no l'havia sentit tant.
Fet a l'E, això
és
molt del
Vallès,
això és Vallès.
Això és Vallès.
Fer soroll, els talers feien soroll, i quan algú diu, no facis taler, vol dir, facis soroll.
Pensa que una vila on de les carmanyoles en diuen taifes, em pots esperar tot.
I llòfies, i xena, tenim un munt de paraules. Localistes.
Sí. Doncs escolta, Laura Pinyol, el risc més gran, jo crec que serà d'aquelles novel·les que moltes persones, siguin dones o homes, perquè no és una novel·la per dones, aquesta, no?
No. Bueno, jo
me l'he llegida i t'asseguro que no formo part del col·lectiu.
Ah, veus? Escolta, Laura, has de triar el número del Superenigmàrius abans de que el Màrius Serra posi el llibre a la prestatgeria al costat teu. Superenigmàrius, un número de l'1 al 1146.
El 1000.
Mira que rodó que t'ho ha fet.
Fantàstic.
I tu quin llibre li poses a la prestatgeria al costat de la Laura Pinyol?
Mira, jo com que he detectat que dins de la novel·la de la Laura hi ha molts ecos poètics, vull dir, hi ha moltes lectures, a banda de les citacions explícites...
Francesc Garriga...
Hi ha molts... Sí, sobretot en Feliu Formosa, per exemple.
En Feliu, doncs, he
pensat que em lligava un llibre que acaba de sortir, també un llibre de poemes, que il·lustrarem amb aquesta bella cançó.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit. Si
Poques vegades et trobes que els Charango ja et canten el títol del llibre. El llibre es diu Compte amb mi. És un recull de 32 mostres d'amistat en vers. Són en Jaume Subirana, poeta i escriptor, sovint ja n'ha publicat uns quants del que serien poemes de circumstàncies, no? El de, per dels casaments, el recordo, allò per qui ha de fer de padrí i no és poeta, a veure què tinc. Doncs aquí ha fet un seguit de poemes sobre l'amistat, que per això es diu Compte amb mi, i que estan molt ben il·lustrats. Hi ha poemes de la Montserrat Abelló, de la Maria Àngels Anglada, però també n'hi ha de William Blake, de Ciceró, d'en Gabriel Ferrater, Feliu Formosa, també, etc. I, per tant, és un llibre d'una certa utilitat, sobretot...
Fa molts dies que no et robo llibres.
Doncs mira, ara és un moment excel·lent.
Fa molts dies, eh?
Sí, compte
ara
amb
que
mi.
Penso, fa mesos.
Fa mesos que no em robes un llibre, doncs compte amb mi, perquè lliga amb el tema del risc més gran, perquè està en aquest to i perquè té com a centre la lectura, que també es veu en el cas de la Júlia i de tot el seu món, on hi ha un seguit de referents que provenen de lectures.
Doncs mira, te l'acabo de robar.
Doncs vinga, estaran encantats. Columna Edicions, Compte amb mi.
Moltes gràcies, Màrius Serra. Moltes gràcies, Laura Pinyol.
A vosaltres.
Que siguis lliure. Que vagi bé.
I tu i jo desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.